A mi em porten al moment en què jo em trobava amb els meus amics, o em trobo amb els meus amics, els amics del meu pare, amb el meu pare, tots al voltant d'un partit de futbol. I llavors no podia haver-hi un partit del Barça de Champions sense una truita de patates. I allò era una cosa entre superstició i simbologia, però era com un ritual de cohesió. Potser molt primitiu, però la idea és que quan jo feia aquella truita de patates a la tarda, jo la feia amb aquesta idea de l'amistat, no? I d'ajuntar persones, no? I que jo agradés, pues et fa feliç, no?
Et feia feliç a tu i feia feliç als altres. I doncs per acabar l'entrevista hem de parlar de postres. Quins són els millors postres del món o eren els millors postres del món per al teu pare? Alguna cosa amb nata?
Sí, el meu pare, com va néixer a la Seu i després a l'Empordà, també vam tenir bon tortell, li encantava el tortell de nata.
Que és un postre que ara ja no es porta gaire.
No, però tot torna, tot torna. Ara, jo he de dir que a mi el meu pare em va ensenyar un postre francès.
Perdona, abans que m'expliquis el sí. postre francès, com s'ha de tallar el tortell de nata?
Agafant la pasta de full per la part de dalt. I a l'agafar de la part de dalt, fer que el ganivet no enfonsi la nata.
Molt bé.
Això és bàsic.
És clau, això. Molt
això és clau perquè la presentació del plat també és important, no? Destrossar-lo, igual que la truita de patates, no? Si ja la destrosses abans de que arribi el plat, pues no cal, no? Però hi ha un restaurant d'aquests d'alta volada francès històric a la Provença que es diu La Beaumanière, que feia uns postres fantàstics, i anàvem algunes vegades amb el meu pare, i allà hi ha la sofisticació francesa en el postre, que és la crepe farcida de soufflé.
Impressionant. Clar, se'm fa la boca aigua.
Clar, que quan un prova una cosa així ha d'agradar i ha de ser a l'hivern, ara a l'estiu amb aquestes calors no ens entraria, no? Però, en fi, que les postres, com han demostrat grans pastissers que tenim en aquesta ciutat, que tenim molta sort amb això, i la tradició francòfona és un plaer, no?
Una delícia.
Sí.
Doncs abans d'acomiadar-nos hauríem de fregar els plats. Com podem fer-ho perquè també sigui una cosa plaent?
Bé, jo en el llibre sobre el tema de rentar plats me'n vaig al mestre Thich Nhat Hanh, i passen a mindfulness, etc. Amb allò de la meditació informal, no? I de dir-nos que rentar plats pot ser una de les formes de meditar més a l'abast que podem tenir, no? Jo recordo que la meva mare, que em feia ser molt responsable, la Maria José Erdaguer, feminista i dona lluitadora, volia que el seu fill no fos l'home masclista convencional i em feia rentar plats. I recordo moments on rentar plats per mi era un càstig. Però, bueno, al final li vaig anar agafant el gust. I més tard em vaig trobar amb això del Thich Nhat Hanh i vaig pensar, home, doncs sí, per mi, enfocar-me en rentar plats i relaxar-me a la nit, quan ja ho he fet tot i he deixat tot allò brut i dir, ara me'n vaig i em poso a rentar plats i només estic amb això, doncs em pot suposar una relaxació i una meditació molt bona, no?
Doncs amb aquest esperit de meditació rentarem els plats avui. Gràcies, Alexis, per aproximar-nos a l'art de viure a través de l'exaltació dels sentits, del plaer, del bon gust i de la joie de vivre.
Molt bé, moltes gràcies. Draw.